Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Cap dels 13 rivals que han visitat l'Ontinyent aquesta temporada al Clariano han fet més d'un gol a l'equip valencià i en aquests partits, en només dos, els de Vicente Parras han estat capaços de fer més d'un gol. És la dada que avui ha volgut remarcar Toni Saligrat en roda de premsa prèvia a la visita a la Vall d'Albaida. El Clariano no és precisament un camp propici per veure molts gols. Tot el contrari, és l'estadi amb menys dianes dels 20 del grup 3 de segona B. Gesp artificial, estret, tot juga en contra de poder veure un guarisme amb moltes dianes, amb molts gols. Això sí, aquesta temporada el Sabadell de Toni Saligrat es troba a gust en aquests escenaris davant d'un partit en el qual passen poques coses. És habitual a la segona B, especialment en aquest tipus de terrenys de joc, i el conjunt arlequinat ha donat la cara en places com Morvedre, Santa Eulària o Som Malferit, on en l'últim desplaçament el Sabadell va empatar amb només 9 jugadors. És el punt on aferrar-se en la prèvia d'un partit que podria permetre al Sabadell respirar tranquil o complicar-se la vida més del compte, depenent com vagin les coses.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui toca prèvia de l'Ontinyent Sabadell amb els dos entrenadors i també amb les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. A Primera Catalana, derbi, Sabadell B, Castellà. Tindrem natació amb el circuit català passant aquest cap de setmana per Can Llong, també waterpolo, avui l'estrapul femení rep el penúltim al Sant Feliu, o ciclisme amb el trofeu Joan Escolà i el campionat de Sabadell.
I fora de l'hotel?
El Girona enceta avui la jornada 28 a Primera Divisió, rebent el Deportivo. Els gallecs estan jugant al descens i arriben necessitats a Montilivi, on encadena ja 5 victòries seguides al Girona. Pablo Machín té les baixes de Gorka Iraizoz, Carles Planas i Granell, però recupera el ballesà Adai Benítez. Ahir a l'Europa League l'Atlético va encarrilar el passi als quarts de final, golejant 3-0 al Lokomotiv de Moscou, mentre l'Atlètic Club va perdre 3-1 al camp de l'Olímpic de Marsella. I el Barcelona Lassa rep a les 9 l'Estrella Roja de Belgrat en una nova jornada de l'Eurolliga de bàsquet. A les 6, 3 horetes abans, l'Unicaja visitarà la pista del CSKA de Moscou. Ahir, victòria per Baskonia de 10-71-81 a la pista del València i del Real Madrid 92-75 davant Panathinaikos.
Han parlat en les últimes hores
Pablo Machín, entrenador del Girona.
Yo a veces califico los partidos como un partido trampa y este pues lo puede ser también, no por los futbolistas, sino quizá por el entorno, que se piensen que va a ser fácil por el hecho de que ellos estén peleando por no bajar y nosotros podamos estar peleando para entrar en UEFA. Si nosotros solo queremos conseguir, necesitamos el apoyo de todos.
I com la cosa va d'entrenadors, és Svetislav Pešić en la prèvia del Barça-Lassa Estrella Roja.
Números, estos son nuestra motivación. Motivación. Paso a paso, paso a paso, step by step. No podemos hablar sobre grandes resultados, grandes ilusiones, sin rebotes defensivos, sin team defense, sin luchar, sin creer en nuestro trabajo cada día, etcétera, etcétera.
I a les xarxes socials.
La imatge penjada per l'entrenador de porters de l'Ontinyent, Gabri Rivera, sobre la visita especial que el conjunt valencià, proper rival del Sabadell, ha rebut a l'entrenament d'avui, ni més ni menys que l'exdefensa italià del València, Amedeo Carboni.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat rival aquesta temporada del Sabadell, Lucas Viale, que avui fa 33 anys.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Gaire Gairebé 5 minuts per sobre de les dues. Entrem en matèria com a bon divendres amb la prèvia del Centre d'Esports Sabadell, amb la roda de premsa de Toni Saligrat i centrats en el partit contra l'Ontinyent, que el Sabadell ha seguit preparant com gairebé sempre quan toca visitar un terreny de joc de gespa artificial sobre aquesta mateixa superfície, és a dir, a la ciutat esportiva Sabadell Olímpia. Així d'entrada en el capítol d'altes i de baixes, tornen a l'equip després de perdre's l'últim partit contra l'Atlético Saguntino, Víctor Martínez i Pol Moreno, els dos sancionats en l'últim precedent, en l'últim partit a casa contra el Saguntino, i també Marc Martínez, recuperat ja de les molèsties que arrossegava. La presència de Felipe Sancho en el Clariano, això sí, és molt més dubtosa, tot i que a principis de setmana Toni Saligrat apuntava que era optimista amb el de Sant Boi, tot fa indicar que no viatjarà. Si ens l'haguéssim de jugar, l'atacant del Centre d'Esports Sabadell no entraria demà a la llista de convocats de Toni Saligrat per afrontar aquest Ontinyent Centre d'Esports Sabadell. La resta de l'equip, tothom disponible per disputar aquest partit davant de l'Ontinyent al Clariano, i per tant, això ens ho acabarà d'explicar el Marc Pijuan. Marc, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Adri.
Avui ha parlat Toni Saligrat, no sé com l'has trobat tu avui al tècnic valencià.
Doncs mira, si et dic la veritat, ja fa un parell de dies, mira, en mode d'anècdota, que quan arribo a la nova Creu Alta m'estan esperant, i això que arribo i 31, vull dir que arribo puntual, però vaja, jo crec que el tècnic de Torrent últimament doncs va per feina i també a les rodes de premsa. Avui ha deixat, no sé si algun titular, però sí que alguna frase destacada en aquesta roda de premsa prèvia al partit de l'Ontinyent. I remarco això de prèvia en el partit de l'Ontinyent perquè potser del que us parlarem ara no té tant a veure amb aquest partit en concret, sinó en el futur del Sabadell, és a dir, d'avui fins a que s'acabi aquesta temporada, o per què no ja pensant en la temporada vinent, perquè és obvi que 10 jornades per acabar la Lliga tots podríem pensar que s'està coent una miqueta el Sabadell de la temporada vinent, i li hem preguntat a Toni Saligrat sobre aquest fet, si ja es planteja l'any vinent aquí al Centre d'Esports Sabadell, sobretot si hi ha algun moviment a destacar. Doncs bé, les paraules de Toni Saligrat, i ho direm així, sorprenen, perquè fins ara no les havíem escoltat. No diu res de l'altre món, però fins ara, venint d'ell, no ho havíem escoltat. Això és el que ha contestat Toni Saligrat.
Jo vull arribar a Setmana Santa. Jo. Que no em tirin abans. I... però no aquest any. Cada any me faig el mateix plantejament. Primer vull menjar-me els torrons. Després vull menjar-me la mona. I si me menjo els torrons i la mona, segurament arribo al final. I de moment m'ho he menjat tot. I el meu plan de futur a nivell individual és aquest. I a nivell col·lectiu, a nivell del Sabadell, guanyar-li a l'Ontinyent. No hi ha cap altra cosa.
Doncs aquesta diferència que feia entre l'objectiu col·lectiu, l'objectiu o la fita individual, deia Toni Saligrat que el seu objectiu és arribar a menjar-se la mona. Per tant, podríem dir que un discurs un pèl diferent, sobretot tenint en compte que Toni Saligrat té 2 anys de contracte. Aquest que estem ja en el tram final de la temporada, tot just entrarem demà passat en l'últim quart de competició i una campanya més. Per tant, marcant-se terminis a més curt plaç, podríem dir Toni Saligrat, parlant ja d'arribar a Setmana Santa i després ja veurem piano, però bé, en tot cas, simptomàtic aquesta resposta de l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Dit això, per centrar-nos en l'Ontinyent, de seguida saludem també a l'entrenador del conjunt valencià. Entenc que ha parlat-hi molt, no? També, Toni Saligrat, d'aquest rival.
Doncs sí, sobretot ha posat en valor la gran temporada de l'equip valencià, que està doncs molt bé enguany a la segona B, però que paral·lelament també està fent un molt bon paper a la Copa Federació, competició, de fet, a la qual ja ha arribat a les semifinals.
Ahir van empatar contra el... Ahir no, abans d'ahir.
Dimecres van jugar contra el Vilafranca, jugaven aquí a Vilafranca. Era l'anada de les semifinals d'aquesta competició. Va, com dèiem, va acabar amb empat a un. Per cert, les cròniques diuen que petit bany del Vilafranca a l'Ontinyent. Ara bé, i ara escoltarem a Toni Saligrat, li hem preguntat al tècnic Arlequinat si pot acusar o no l'equip valencià aquest desgast del partit contra els vilafranquins. I la resposta ens deixa entreveure que, vaja, va sortir amb un equip força suplent, Vicente Parras.
Molt poc o gens, molt poc o gens, perquè vam estar veient el partit allà a Vilafranca i dels 11 que van sortir d'inici, jo crec que el diumenge d'inici màxim poden haver 3, màxim, dels 11. És a dir, que el gruix de l'equip o no va jugar o no va ni viatjar de l'Ontinyent.
Per tant, s'espera poc desgast, eh? Si el que volíem era aquell punt de passadesa a les cames, aquell punt de trobar-te que no t'arriba del tot l'oxigen perquè has jugat entre setmana, en principi res de res, perquè, com diu Toni Saligrat, van estar espiant a l'Ontinyent i poca cosa tenien a espiar, entre altres coses, perquè no seran segurament els mateixos jugadors que es trobaran al davant diumenge al Clariano. Alguna coseta més? Dèiem avui, començàvem el programa parlant d'estadístiques, de seguida tenim per aquí també el Miguel Ángel Rodríguez. Avui ha tret la calculadora a passejar també, Toni Saligrat, no?
Sí, amb una d'aquestes dades que tant li agrada donar al tècnic de Torrent en roda de premsa, sobretot quan és prèvia a un partit. Mira, te la faig arribar als oients també, perquè també em sembla interessant, eh? Dels 13 partits jugats al Clariano fins ara, és a dir, 13 partits, són 26 equips, eh? Si ens posem a fer els comptes, que han jugat allà, entre locals i visitant. Òbviament, d'aquests 26, 13 vegades és l'Ontinyent. Per tant, és 13 vegades l'Ontinyent més els 13 rivals. Correcte. Dels 26 equips que han passat per allà, només dos han fet més d'un gol. És a dir, dels 26, 24 han fet 0 o un gol. I no sé si aquí Saligrat anava aplanant en el terreny de dir, escolteu, que això no serà un partit d'exhibició amb molts gols, sinó que una cosa on les defenses s'imposin.
L'únic equip que ha fet més d'un gol al Clariano aquesta temporada ha estat l'Ontinyent dues vegades, però cap rival ha aconseguit fer dos, tres o més gols al Clariano.
Doncs vaja, la dada una mica perquè ens fem la idea de com pot anar aquell terreny de joc. Això sí, un petit apunt, abans també amb Toni Saligrat, quan ha acabat aquesta roda de premsa, ha comentat que es veu que hi han canviat la gespa, per tant és una gespa nova, diferent a la dels altres anys, i que vaja, que espera un partit, si més no, no gaire farragós com podria ser, per exemple, el camp d'una penya deportiva, etc.
De seguida marxem cap allà, cap a Ontinyent. Abans, un nom propi molt ràpid, el de Joan Castanyer, no, Marc? Un central del filial habitual a l'eix de la defensa de l'equip de Carlos López, que avui ha informat el club que passarà a formar part de la dinàmica del primer equip, és a dir, que entrenarà amb Toni Saligrat des d'ara i fins a finals de temporada.
Sí, i un canvi que en principi doncs no ens podria sobtar, perquè ja ho està fent l'equip, el club, en aquest últim tram, de sobretot a la segona volta, però sí que sorprenia pel fet de que és un altre central, i fa pocs dies va pujar al primer equip, també informava el club oficialment, Moja Diallo, que també era un central. Per tant, el dubte de dir, home, dos centrals, doncs bé, el cas és que el club ha decidit que Moja Diallo baixi una altra vegada al B i es quedi en el primer equip, en aquest cas Joan Castanyer.
De fet, fa uns dies ja que Moja no entrena, que entrena Castanyer, li hem preguntat també pel tema, no, Saligrat?
Sí, correcte, li hem preguntat sobre aquest canvi i aquesta està la resposta.
I necessitàvem un xaval del filial amb aquestes característiques. Vam decidir pujar a Moja, però vam veure que no era la millor opció i Moja ha tornat al filial i ara està a Castanyer. I en un principi estem contents amb ell i jo crec que ja es queda fins al final Castanyer amb nosaltres.
Ràpidament, quan deia al principi que recollia a Saligrat, el que estava dient és que l'equip té pocs defenses, per tant necessita gent del filial per als entrenaments, bàsicament, eh?
Diu... Si no, els pivots han de jugar de central, l'extrem de lateral, han d'entrenar fora de posició.
Diu, a vegades he de posar jugadors ofensius a defensar en els entrenaments, per tant doncs ja ens va bé tenir, en aquest cas, reforços del filial en aquesta posició de la defensa.
Diumenge, no en horari de matí, horari de tarda, aquest partit.
Correcte, a partir de les 5 de la tarda, el Clariano, Ontinyent, per tant, tots aquells que viatgeu, doncs bon viatge, d'aquí al Clariano, sobretot sí. També doncs, els companys, el Sergi, el Pere, també el Pau Vituri, el cap de premsa de l'equip, per tant, bon viatge, sí, a les 5 de la tarda, com sempre, des de mitja hora abans, doncs amb tu mateix i amb en Sergi, fent aquesta prèvia al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it.
You drop your bag to the floor and you're asking what's happening. Un minut i un quart de 3 de la tarda. Marxem precisament cap allà, cap a València, cap a Ontinyent. Vicente Parras, entrenador de l'Ontinyent Club de Futbol. Què tal? Bona vespre, què diríeu per allà? Com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda.
A la primera volta, empat amb gols. No sé si veient ara, per exemple, Toni Saligrat treia la calculadora a passejar i deia al Clariano no hi ha cap rival que hagi fet més d'un gol, l'Ontinyent només un parell de vegades, és el camp on menys gols es veuen de la categoria. És difícil preveure un partit com el de la primera volta allà?
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Con los números objetivos en la mano, igual lleva razón, ¿no? Es un campo... Nosotros intentamos hacer el partido siempre lo más cerrado posible y nos manejamos bien en esos resultados cortos, pero nunca se sabe, ¿no?
Quin és el secret quina és la recepta per sumar tot el que esteu sumant allà a casa?
Nos encontramos muy cómodos en las dimensiones del terreno de juego, el césped, al final nos encontramos muy cómodos. Luego también nuestra gente en los momentos más difíciles ha apretado, nuestro público, entonces ahí la verdad es que a diferencia de cuando vamos a jugar a campos más grandes como el nuestro, de césped natural y todo esto, pues nosotros en casa el equipo se ve que ha cogido bien las dimensiones del terreno de juego, está con confianza, todo eso se nota.
Dit això, crec que ho vam parlar després del partit, Vicente. A mi l'Ontinyent va ser, no és perquè estiguis en directe, però un dels que millors sensacions em van transmetre com a rival aquí a la Nova Creu Alta. El que passa és que, com diem, l'escenari, les dimensions, la gespa, tot és diferent i, per tant, no sé si hem d'esperar un partit més pràctic, més físic, posa-li l'etiqueta que vulguis, però un partit molt diferent o una proposta a l'Ontinyent diferent a la que vam veure aquí.
No necesariamente, a ver, nosotros sí que tenemos por norma en esta categoría, yo creo que hay que ser prácticos, ¿no? Y sobre todo cerca de tu área no complicarte más de lo debido. Pero nosotros en casa somos un rival que tenemos que echar el balón al suelo, lo echamos y si tenemos que proponer algo más lo proponemos también, ¿eh? Entonces, es verdad que allí en Sabadell la segunda parte que hicimos fue de lo mejor que hicimos en toda la temporada, eso es cierto también, pero también ha habido buenos minutos en otros campos, aunque no hayamos conseguido buenos resultados.
Ja que avui parlàvem d'estadístiques, Vicente, hi ha una de ben curiosa. L'Ontinyent i el Sabadell porten els mateixos gols clavats, els mateixos gols a favor, i en canvi, en contra, l'Ontinyent ha rebut 4 més que el Sabadell. Mires la classificació i vosaltres encara manteniu el somni de lluitar per la part alta i el conjunt arlequinat, en canvi, mira més cap avall que no pas cap amunt. No sé com analitzar aquesta dada, allò dels empats que sempre penalitzen molt, no?
Sí, bueno, luego sobre todo nosotros en la primera vuelta le sacamos mucha rentabilidad en cuanto a puntos a los goles que hacíamos, ¿no? Fuimos capaces de, aunque perdimos algunos puntos en los últimos minutos, como allí en Sabadell, por ejemplo, pero luego hicimos varios 1-0 y 0-1, que nos generaron una buena renta de puntos, ¿no? Yo creo que ahí puede estar un poquito la diferencia con el Sabadell. No obstante, yo creo que el Sabadell, por los partidos que le he podido ver, algún punto más también podría llevar.
Ara teniu un Carmel que, més enllà de la Lliga, que també, evidentment, davant de la possibilitat de poder acabar la part alta, que es diu Copa Federació. No sé si això pot despistar una miqueta, el fet de prioritzar ara que el jugador o el cos tècnic pensi, clar, que estem a dos partits només de tocar un títol, o si fins i tot pugui afectar una miqueta el rendiment a la Lliga, el desgast físic que acabi condicionant, o ja esteu acostumats a alternar partit entre setmana i partit al cap de setmana. També sentíem ara que rota jugadors per tal de que no afecti molt i això el jugador sap interpretar-ho.
Desde el punto de vista emocional y de estar pensando en la Copa, nosotros intentamos que no, intentamos hablar al jugador, transmitir al jugador que cada partido hay que afrontarlo, que sobre todo en Liga quedan 10 partidos que son 10 finales a vida o muerte, aunque llevemos 41 puntos y estemos en una situación tranquila, pero aquí no hay nada hecho, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es verdad que alrededor nuestro se ha generado mucha ilusión con la posibilidad de estar en la final de Ontinyent por primera vez, creo que en su historia. Entonces alrededor nuestro hay mucha gente que nos insiste en la Copa, nosotros intentemos estar centrados. Por otra parte, en el punto de vista físico sí que nos está afectando. Nos está afectando bastante el tema de bajas, de acumular partidos, de acumular minutos. Intentamos hacer una rotación en la medida de lo posible de todo lo que podemos, pero al final, quieras o no quieras, pues salimos prácticamente un lesionado por partido, un lesionado por semana, y es un club como nosotros difícil de asumir.
Si ens centrem a la Lliga només, sou a 4 punts del play-off, ara que ja en teniu 41, gairebé podríem dir que la salvació molt encarrilada pràcticament a la butxaca. Un ja comença a marcar-se altres objectius, intentar arribar a la part alta als 4 primers, Copa del Rei...
Sí, incluso más a corto plazo. Lo que tenemos que intentar es ser regulares, porque nosotros en casa estamos sacando buenos resultados, estamos sacando los partidos adelante, pero fuera de casa la verdad es que no estamos consiguiendo puntuar. Y al final, si no eres regular, no te puedes plantear objetivos mayores. Entonces nosotros, nuestro primer objetivo es volver a ser regulares como fuimos en la primera vuelta. Y a partir de ahí conseguir el primer objetivo, que es la salvación, y si podemos meter la cabeza en Copa del Rey, y como no, seguir soñando con el playoff.
La última, me l'he guardat pel final, sobre el Sabadell. No sé com l'esperes, com l'has vist aquesta temporada. Ja deies abans que creus que podria tenir algun punt més del que té ara mateix. Com veus el Sabadell?
Bueno, un equipo muy rocoso, sobre todo los últimos partidos fuera de casa, los últimos 20 minutos que hacen en Baleares con dos jugadores menos, habla mucho del orgullo de ese equipo, el compromiso, de lo bien trabajado que está, por supuesto que sí, porque para mí Toni es una referencia dentro de la categoría. Y como digo, ves el partido de Saguntino, por ejemplo, y el portero Saguntino hace dos o tres paradas que yo creo que era, ahí estuvo el partido, ¿no? Entonces yo espero un equipo rocoso, un equipo que va a intentar pillarnos en alguna contra y alguna acción a balón parado. Tendremos que dar mucho cuidado con eso.
Deies que estava ben treballat al Sabadell. A jutjar pel que vam veure aquí a Sabadell, el teu Ontinyent també, déu-n'hi-do, ben treballat que el tens. Vicente Parras, enhorabona per la feina i per la bona temporada que esteu fent. Demà passat més allà al Clariano. Una abraçada.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
La primera victòria del Clariano a segona B va arribar al 99. El mític exporter i exentrenador arlequinat Pepe Martínez dirigia l'Ontinyent quan el Sabadell va guanyar 2-4 amb doblet d'Antonio Carnero. Toni Aparicio entrenava els valencians els altres dos triomfs d'arlequinats allà. El 2008 per 1-3 amb gols de Miqui, Carrillo i Cervian. I com oblidar l'1-2 de l'any de l'ascens amb la diana de Juvenal sobre la botzina. Arribarà diumenge la quarta victòria arlequinada del Clariano?
Sabadell en joc.
L'Ontinyent al principio de liga todo el mundo lo ve como un equipo, bueno, l'Ontinyent, ¿no? Y a veces hasta le falta un poco el respeto, pero l'Ontinyent ha demostrado y se ha ganado el mérito de que es un equipo de los de arriba, o sea, que aquí no vale el nombre.
Poca broma amb aquest Ontinyent que amb els mateixos gols que el Sabadell i 4 més en contra, però distribuïts de forma molt més efectiva, és 6è amb 41 punts i somia amb el playoff. Diumenge, des de 4:45 de la tarda, Ontinyent Club de Futbol, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Miguel García y escucho los partidos del Sabadell en Radio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc. Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
I l'Hotel Suís, que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber què passa a la ciutat?
Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amunt del Teló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants de l'escola Samuntada escoltem Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2-3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Un divendres més ens visita aquí a l'hotel l'encarregat del llibre de registre de l'hotel dels números arlequinats, Miguel Ángel Rodríguez. Què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Avui marxem fins a Ontinyent. D'entrada, home, bons records. Jo recordo, per exemple, un gol de Juvenal a última hora a la temporada de l'ascens. Recordo a Carles Valdellou, que va haver de sortir corrent en una altra victòria al Clariano amb un 1-3 a última hora, amb un golarro des de casa seva de Cervian. Però comencem per posar tots els números, totes les xifres sobre la taula per veure si realment són tan bons precedents o no. Com li han anat les coses al Sabadell contra l'Ontinyent?
Bueno, així ara ho comentarem, però balanç més igualat gairebé impossible. El Sabadell s'ha enfrontat contra l'Ontinyent en 23 partits oficials, tots 23 en partits de Lliga a segona B. 7 victòries del Sabadell, 8 empats i 8 victòries de l'Ontinyent, o sigui, estem a una d'igualar i serà la de diumenge. 25 gols a favor i 26 en contra. Guanyarem diumenge 0-1 i s'igualarà tot plegat.
Jo ja apunto la meva porra per diumenge 0-1. T'apuntes tu també o què?
Sí.
Doncs mira, va, la deixo apuntada per aquí. 0-1 per igualar tots els registres. Si mirem només el Clariano, per això, segurament un dels camps que Que bé, que surt millor parat el Sabadell.
Sí, 11 visites del Sabadell a aquest estadi, el Clariano, 3 victòries, 4 empats i 4 derrotes, o sigui, balanç també molt igualat, i en els gols, 11 gols a favor i 11 en contra, o sigui, diferència de gols 0. Mm-hmm. Més igualat, ja ho he comentat, és difícil.
És curiós, eh? O sigui, el Sabadell en la barra general, entre Ontinyent i Sabadell, surt a perdre. En canvi, només el Clariano està empatat. Això vol dir que l'Ontinyent ha fet un gol més que el Sabadell aquí a Sabadell.
Correcte, així és.
Doncs sí, 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 és curiós. Bona dada, bona dada. L'última visita, això sí,
l'última
de bon
visita,
record.
L'última visita, com has comentat abans, va ser la temporada de l'ascens a segona, que vam guanyar 1-2 amb gol de Juvenal, de cap, per cert, curiós, devia ser dels pocs gols que Juvenal ha marcat de cap en la seva carrera. Ja va aconseguir l'últim minut, o sigui, va ser una victòria d'aquelles que es recorden per la importància del gol i del moment.
Sí, sí, la veritat és que va ser una temporada de moltes victòries fora de casa i algunes agòniques com aquesta o Santa Coloma de Gramenet. Si ens fixem només en les últimes visites, hi ha una dada per això, més enllà de que és un camp prou propici pel Sabadell, doncs una dada que diu poc de la defensa de l'Equinada, segurament.
Sí, de les 11 visites del Sabadell al Clariano, les 7 últimes, el Sabadell com a mínim sempre ha encaixat un gol. Llavors això vol dir que ha hagut de fer 2 o més gols per guanyar. Ara comentàvem aquest 1-2, l'1-3 d'unes temporades anteriors, que deies del gol de Cervian, i l'altra victòria no recordo, però devia ser fent 2 o 3 gols.
1999 amb doblet d'Antonio Carnero. Diria que va ser un 1-3 o... Sí, sí, un 2-4, diria. Ara tiro de memòria, però...
Sí, hem de fer bastants gols per poder sortir d'allà amb els 3 punts.
Per cert, que l'entrenador d'aquell Ontinyent, de la primera victòria, el 1999, era Pepe Martínez. Va. O sigui, un mite de la història arlequinada com a porter, com a entrenador, i ell és de Terres Valencianes. Per tant, li quedava més a prop de casa aquest Ontinyent amb aquella primera victòria. Ho sé, bàsicament, perquè la promoció del partit que sona aquesta setmana a la ràdio, hem tirat d'hemeroteca, per tant tinc fresca la xifra, la dada. Com arriba el Sabadell a aquesta cita de diumenge?
Bueno, ara mateix estem a la dotzena posició, 35 punts, 6 victòries, 17 empats i 5 derrotes, 24 gols a favor i 23 en contra. Els punts a domicili ara mateix en portem 16, en cas de guanyar diumenge haurem sumat més punts a fora de casa que a l'estadi, que quan anem passant les jornades i si es dona aquesta situació serà a remarcar i serà històric. 3 victòries, 7 empats i 4 derrotes, 11 gols a favor hem marcat fora de casa i hem encaixat 13.
Hi ha una dada curiosa, el Sabadell mai no ha estat per sota del 12è lloc aquesta temporada i a vegades un té la sensació que les coses no acaben de rutllar, que la temporada està sent així un pèl decebedora, però el Sabadell, si mires aquella gràfica de quina posició estàs cada jornada, del 12 no ha baixat, per tant, tant de bo que duri, per tranquil·litat col·lectiva, però és una dada també significativa. Això sí, arriben en un moment, no sé si dic delicat, complicat, però sí encadenant unes quantes jornades sense guanyar.
Sí, després de l'empat de l'altre dia surrealista contra l'Atlético Saguntino, després de tantes ocasions, ara mateix el Sabadell porta 4 jornades consecutives sense guanyar, una derrota i les 3 últimes jornades amb empat, i bueno, és això, la segona pitjor ratxa de la temporada.
Una dada que només el Miguel Ángel Rodríguez podria rescatar és aquesta següent. La cosa va de rècords d'empats, però avui has donat una volteta més al cargol.
Bueno, l'altre dia vam empatar 0, i llavors ho vaig mirar ara mateix en el que portem la temporada. Portem 7 empats a 0, que és una xifra que déu-n'hi-do, i a segona B hem igualat el rècord d'empats a 0 en una mateixa temporada. En lliga regular estem parlant, o sigui, no he comptat promocions d'ascens i de descens. La temporada 2000-2001 i la temporada passada, la 2016-2017, vam aconseguir també 7 empats a 0. O sigui, ara mateix estem igualats, o sigui, en cas d'un altre empat a 0, que és molt probable que es doni en aquests 9-10 partits que queden, doncs seria la temporada amb més empats a 0 de la història del club a segona B.
Tenim una desena de partits per endavant per superar també aquesta marca, i crec que...
Dos o tres, jo crec que cauran.
L'Ontinyent Club de Futbol, dèiem que el Sabadell arriba a 12è classificat, l'Ontinyent mirant cap amunt, somiant amb poder fer la grossa.
Sí, sí, molt bona temporada de l'Ontinyent, a part de la Lliga, també en semifinals de la Copa Federació, que està jugant contra el Vilafranca. Ara mateix l'Ontinyent s'ha classificat en 41 punts, 11 victòries, o sigui, 5 victòries més que el Sabadell, déu-n'hi-do, 8 empats i 9 derrotes, 24 gols a favor, els mateixos que els arrequinats, i n'han encaixat 27, o sigui, 4 més que el Sabadell.
Per mi això és curiosíssim, o sigui, un equip que ha fet els mateixos gols que el Sabadell i que n'ha rebut 4 més... està lluitant pel play-off. O sigui, el que és distribuir els gols de manera diferent, bueno, i guanyar que... més i perdre més, i no empatar tant.
Bueno, clar, és que nosaltres hem empatat 9 partits més que ell. Clar, aquesta diferència de, en comptes d'empatar o guanyar, són 2 punts més. Bueno,
com a estadístic, aquí sí que és peculiar. Si repasses només algunes dades puntuals, dius, l'Ontinyent, mateixos gols a favor que tu, 4 gols més en contra, i a sobre ha perdut 4 partits més que el Sabadell, i dius, no, ni de conya estarà dalt. Doncs mira, imagina't.
Sí, sí. Bueno, i en la dada que et donaré ara crec que al·lucinaràs una mica més. El balanç, el Clariano ha aconseguit 24 dels 41 punts, 7 victòries, 3 empats i 3 derrotes, només ha marcat 11 gols, o sigui, en 11 gols ha aconseguit 7 victòries.
Sí. Això és rendibilitzar gols.
Sí. Però clar, és que només han queixat 5 gols com a local. De fet, és l'equip del grup 3 de segona B que menys gols encaixa com a local amb aquests 5. I per trobar el segon classificat en aquest rànquing és el Badalona amb 8. O sigui, han queixat 3 gols menys que el segon.
Clar, millor defensa a casa, i això explica moltes coses. El Clariano, de fet, és un dels camps on es veuen menys gols, eh? Més enllà del que hem ja comentat aquesta setmana, de com sigui a nivell de superfície, de si està millor o pitjor la gespa artificial, etc, és un camp on es veuen molt, molt, molt pocs gols.
Ho vam comentar fa 2 setmanes quan vam visitar Som Malferit, que era el segon estadi que menys gols veia de segona B.
I es van veure 2 aquell dia?
Sí, doncs el Clariano és l'estadi que menys gols es veu del grup 3 de segona B. Només s'han vist 16 gols, 11 l'ha fet Ontinyent i 5 els rivals, o sigui, 16 gols en 13 partits, o sigui, a poc més d'un gol per partit.
L'última, sobre la ratxa que porta a casa el conjunt valencià, que també és boníssima pels de Vicente Parras.
Sí, ara mateix acumula ja 9 partits consecutius sense perdre el Clariano, i és molt curiós perquè els primers 4 partits que va jugar de Lliga com a local no en va guanyar cap, però els següents 9, que són els que porta, no ha perdut cap. O sigui, li va costar arrencar com a local, però des d'aleshores no ha parat.
L'àrbitre va pujar la temporada passada, és madrileny, va pujar amb 26 anys, per tant no va pujar d'allò molt, molt, molt jove, és Aaron Vázquez González, per tant debuta aquesta temporada de segona divisió B. No sé si això implica que no té precedents o sí aquesta temporada amb algun dels dos.
Jo no n'he trobat cap precedent ni amb el Sabadell, evidentment, i amb l'Atlético Saguntino tampoc.
Amb l'Ontinyent.
Amb l'Ontinyent tampoc l'he trobat, ja estava jo...
Amb el xip de la setmana anterior, sí, correcte. Sí, sí. Digue'm llavors la mitjana d'aquest bon home, què hem d'esperar d'ell?
Doncs ha xiulat de moment 9 partits a segona B, 4 victòries locals, 3 empats i 2 victòries visitants, o sigui...
Repartidets,
sí. Bueno, tirant cap a casa, però és lo normal en tots els àrbitres. I la mitjana de targetes, doncs, de moment no arriba a les 5 per partit.
Bé, llavors és d'aquells que no acostumen a mostrar-ne gaires... Remata-m'ho tot amb la curiositat. Avui has tirat del dia en qüestió que juga aquest partit, i la veritat és que algú pensarà, home, sí, és curiós que repassar com va quedar el Sabadell el mateix dia que juga aquesta setmana contra l'Ontinyent, vaja, l'11 de març. Però clar, és que hi ha una dada al darrere que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Allò dels calendaris són ben curiosos, perquè en la centenària història del Sabadell aquesta dada... La veritat és que és cridanera.
Sí, el Sabadell en tota la història ha jugat 10 partits oficials un 11 de març. D'aquests 10 partits, val a dir, tots els ha jugat com a local.
Això és el que em crida l'atenció.
O sigui, molt curiós.
O sigui, 4... sempre que el Sabadell ha jugat 11 de març fins ara, sempre és a casa.
Fins aquest diumenge ha jugat a casa. O sigui, 4 partits el va jugar a la Creu Alta i 6 a la Nova Creu Alta. I ara ve la dada molt positiva. En aquests 10 precedents, el Sabadell mai ha perdut. 8 victòries, 2 empats, 25 gols a favor, déu-n'hi-do, o sigui, 2,5 gols per partit en aquests 10 enfrontaments, i només 5 en contra.
Ai, que encara ens haurem quedat curts amb el 0-1 del pronòstic.
No crec. I l'últim precedent farà justament 11 anys, vam guanyar 4-0 al Peralada, llavors en un partit de la tercera divisió.
Doncs queda dit, un bon dia per jugar si ets al Centre d'Esport Sabadell l'11 de març. Ara només falta que la tendència es mantingui fora de casa, que no sigui només una qüestió de jugar com a locals i prou. Derbi aquesta setmana, per cert, ara en parlem, però cor dividit o no per un castellarenc delegat del Sabadell B a les portes d'un Sabadell B castellà?
Bueno, desgraciadament pel castellà, que té tots els números per baixar d'una altra vegada a segona catalana, crec que necessita molts més punts al Sabadell B i haurem de guanyar.
Ni que sigui perquè ets el delegat d'aquest equip i quedaria lleig també, no? Podem desitjar.
S'ha de guanyar.
A partir de dilluns, tota la sort del món pel castellà. Miguel Ángel Rodríguez, delegat del Sabadell B i, com dèiem, estadístic arlequinat, divendres vinent una miqueta més de xifres. Fins ara.
Gràcies.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Hem parlat de Joan Castanyer, del jugador del central del Sabadell B, en dinàmica ja del primer equip pel que fa als entrenaments. Ara acomiadem el Miguel Ángel Rodríguez, el delegat d'aquest filial arlequinat, i parlem també d'aquest derbi, d'aquest Sabadell B castellà, diumenge, demà passat a les 12, a la ciutat esportiva Sabadell Olímpia. Els de Carlos López tenen a tocar 4 desplaçaments de forma consecutiva. A més, tot i venir de guanyar, l'equip castellarenc, que ho sentiu ara mateix, és el cué despenjat de primera catalana amb 10 punts. Dos motius per confiar en el triomf arlequinat i per no patir massa després i estalviar-se així en surts d'última hora aquest Sabadell B. L'entrenador del filial del centre d'esports, Carlos López, demana als seus estar ben mentalitzats perquè, si no, diu, patiran, com ja ho ha demostrat el castellà, més d'una jornada, començant per aquesta victòria que dèiem ara mateix, aquest últim partit davant del Lloret amb victòria del conjunt de la ciutat veïna.
El castellà ha perdut partits molt justos, ens ha passat com a nosaltres alguns fans de temporada, i no és cap sorpresa per mi. El castellà jo crec que acabarà sumant uns quants punts, evidentment estan molt lluny de salvar-se, però el partit de la setmana que ve serà complicadíssim i ells vindran amb bona dinàmica, que això els fa encara una miqueta més perillosos.
Per tant, no refia massa encara d'aquest castellà. Carlos López el considera un rival perillós. Els arlequinats, recordem, sumen 3 jornades seguides sense guanyar després de l'empat de diumenge passat a Banyoles. Necessiten sumar, per tant, per aquest punt d'urgència que tenen, però també pot ser un mal aliat pels sabadellencs. López creu que serà clau poder controlar les angoixes per tirar endavant el partit.
Si transformes aquestes ganes o aquesta responsabilitat per aconseguir els 3 punts, els transformes en... Diguem, està precipitat, estarem més a prop de perdre que no pas de guanyar.
En cas de victòria, el Sabadell B arribaria als 31 punts i estaria així una miqueta més a prop d'assolir aquest objectiu de la permanència a primera catalana. Diumenge a les 12 jugarà el derbi aquest Sabadell B castellà a Olímpia.
Doctor, doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. No, no, un altre tipus de vitamina.
D'acord, d'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals. Get ready for the
party starter. Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit. Vitamina Dance amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamina sense recepta. Més disponible a Ràdio Sabadell.
Contractar el gas amb Endesa és una bona idea. Perquè si ja ets client de Llum i contractes el gas, aconseguiràs fins a 50 euros de descompte a la factura de gas. Informa't en el punt de servei Endesa que tinguis més a prop i contracta-la abans del 14 d'abril. Així de fàcil.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell. Where you is where it's at.
and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
20 minutets mal comptats i les 3 de la tarda. Aquest cap de setmana el Natació Sabadell celebra el trofeu Club Natació Sabadell Paulus Vildebur, una prova que s'emmarca i que pertany al circuit català de natació. Els nedadors i nedadores del club arriben a la cita amb l'objectiu de fer un gran paper, ja que és un dels grans reptes de la temporada. La prova servirà per veure, per exemple, els millors competidors d'àmbit nacional i internacional aquí a casa. Aquest trofeu és la quarta aturada del circuit català i està marcat sobretot en vermell en el calendari dels esportistes del Natació Sabadell des de l'inici de la temporada. Per alguns és la cita de la temporada, mentre que d'altres serà un bon test de cara a l'Open de Màlaga, que se celebrarà el mes d'abril i que, com sempre, ha de servir també per assolir les marques mínimes per competir a l'Europeu de Glasgow de l'estiu. Així ho explica el director tècnic de la secció del Natació Sabadell, Barkis Jarovski.
Es decir que sí, tenemos 6-7 personas que están descansados y bueno, es la prueba para ver dónde hemos llegado desde bueno, septiembre, cuando hemos empezado este nuevo proyecto. Pero bueno, el resto de los nadadores también es una muy buena oportunidad ver dónde estamos en cara del Open que nos espera en un mes justo.
Tot això pel que fa als representants del club. Més enllà dels nedadors i nedadores locals, la prova servirà també per veure en acció els millors competidors del panorama internacional. I és que el club ha fet un esforç per intentar apropar a la ciutat campions olímpics i mundial, com ha dit Kizierowski.
Insisto, son campeones olímpicos que van a competir en nuestra piscina y bueno, si quieres ver un nivel alto de competiciones de natación en este país, es una gran oportunidad.
Tot plegat en dues jornades de competició, dissabte i diumenge, que serviran també per avaluar el progrés de la feina que ara va començar fa 7 mesos ja el polonès Kizierowski al capdavant de la secció de natació del Club Natació Sabadell. El tècnic també espera que els seus esportistes surtin a la cita més motivats del compte, podríem dir, per allò de competir a casa.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
No ens movem de Canllong perquè l'equip femení de waterpolo de l'Estalpul Natació Sabadell s'enfronta aquesta nit al penúltim classificat de la Lliga Iberdrola, el Sant Feliu. A 8:45 arrenca una cita del tot desigual classificació en mà, ja que les de David Palma segueixen liderant de forma invicta aquesta divisió d'honor femenina. Gisela Ferrer, una de les joves de la plantilla, creu que servirà per agafar rodatge pensant ja en la tornada dels quarts de final de la Copa d'Europa del pròxim dia 17 a Mataró.
Proves alguna cosa nova que vulguis provar contra el Mataró i diguis, pues mira, ho provem contra elles per veure com surt, acabar de fer les últimes pràctiques, últims retocs, com diríem, i cap endavant i cap a la Champions.
Demà, per cert, el tercer i el segon de la Lliga, és a dir, la Sirena Mataró, el rival als quarts de final de la Champions, i el Sant Andreu es veuran les cares a 1:45 a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca, en un duel clau per saber qui acaba en principi si es compleixen les travesses per sota del Natació Sabadell en aquesta fase regular de la Lliga Iberdrola femenina. L'equip masculí del Natació Sabadell, de la seva banda, s'enfrontarà demà a 1:45 al Catalunya amb l'objectiu d'afiançar-se a la segona plaça recuperada dimecres amb la victòria a la piscina del Terrassa del rival directe. El Cata, de la seva banda, té la salvació a la Lliga Premat ja a la butxaca, però no arriba al 8è lloc per lluitar pel playoff. Alliberat, per tant, de pressió, Xava Gómez, l'entrenador de l'Estalpul, espera la millor versió dels barcelonins.
No, lo contrario, que juguen sin ningún tipo de presión. Nunca lo sabes cómo puede afectar. Está claro que un deportista cuando juega lo hace por para ganar. Creo que haya un partido esperando con los bajos bajados y a ver cómo pierden, entonces un equipo sin presión pues siempre es más difícil, ¿no?
Avui a 8:45 el partit del femení, demà a 2:45 arrencarà a les Carles Ibars de Canllong aquest Natació Sabadell Catalunya. Un minut i 3:45 de la tarda, la Unió Ciclista Sabadell organitza aquest cap de setmana dues proves ciclistes que podrien penjar-li ja des de fa ja molts anys l'etiqueta al cartell de mítiques a l'esport local i també al ciclisme català. Demà dissabte, 47è trofeu Joan Escolà, fregant ja la meitat de segle, les 50 edicions, i l'endemà diumenge el Campionat de Sabadell, que celebra la seva 88a edició. Des de 1924 es disputa aquesta prova. Dues cites destacades que valorem avui amb el president de la Unió Ciclista Sabadell en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Miquel Borràs, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem, per exemple, per les inscripcions. S'han tancat, diria, fa uns minuts, a les 2:00 PM. Van a través de la Federació Catalana, així d'entrada. Sí. No sé com ha anat el ritme de participants enguany, si ho teniu controlat.
Bueno, el que surt a la pàgina de la Federació Catalana, teníem al voltant dels 200 en el trofeu Joan Escolà, i crec que més o menys pel Campionat de Sabadell també 200, que dintre de tot doncs és el màxim que permeten de sortir. Vol dir que estan, les dues proves estaran al màxim d'inscripció.
Com es fa, Miquel, per poder tenir gairebé cada any al voltant de 200 de ciclistes sempre?
Bueno, hi ha una qüestió de que aquestes categories d'èlit i sub-23, en la que també es permet que hi corrin màsters, doncs llavors aquí són curses, principalment aquestes dues nostres, estan dins del rànquing de la Federació Espanyola, i esclar, tenen molt interès equips inclús de, bueno, els de fora d'aquí, Catalunya, també, perquè puntuen per aquesta classificació, que és un campionat d'Espanya. Llavors, està clar, doncs, l'interès està en que agafar punts i bueno, a part de que són dues curses, ja dintre del calendari, inclús nacional, de que són de molta importància pels anys que tenen, no? I tenen podríem dir-ne, entre cometes, un prestigi que ja s'ha anat guanyant any rere any. Sí.
De normal tenim aquí a la línia de sortida algun que altre ciclista o equip estranger. No sé si enguany serà una excepció o no.
Bueno, aquí veig que n'hi ha un inscrit que és un de Marsella, llavors també hi ha un altre que diu Service Course, també un Replay Pro Cycling, que aquests són estrangers, llavors també hi ha un West Frisia, que són equips de fora d'aquí, per descomptat. El que passa que està clar, com que van directament a la federació, nosaltres només tenim la escueta inscripció de corredors amb el seu equip, no? N'hi ha del Montsià, de Barbastro, n'hi ha de València, n'hi ha de Tarragona, del Camp Clar de Tarragona, Nestlé Girona, Benicàssim... En fi, hi ha una barreja, podríem dir-ne, d'equips entre catalans i de fora de Catalunya i algun d'aquests estrangers, no? Vol dir que, bueno, per nosaltres estem satisfets. També n'hi ha un de les Ries Baixes de Vigo. Bueno, en fi, esperem de que tot això, tot aquest conglomerat d'equips i de gent que corren aquí, pues que facin dues curses bones, no?
Comencem, per exemple, per la de demà. Sortida 3:45, trofeu Joan Escolà, 103 quilòmetres passant per Sabadell, Castellà, Sant Llorenç Savall, Gallifa, sí. Sant Feliu de Codines, Castellterçol, sí. Mollà, sí. Calders, Monistrol, i llavors ja tornada per Sant Llorenç, Castellà i un altre cop Sabadell, és a dir, traçat habitual, oi?
Sí, sí, tant una com l'altra són dues curses ja fixes. Els circuits que hem buscat ja no els toquem, són clàssics, no? Els corredors ja ho saben també, tothom ens ha elogiat l'espai que corre, que passen, de que és immillorable, que és molt bonic, a més de disputar la cursa, no? Vol dir que no tenim per què tocar-ho, a més els pobles que passem ja tots hi estan, podríem dir-ne, acostumats, no ens posen, fins al moment no ens posen cap problema, vol dir que agraden els corredors, a nosaltres ens agrada i tot està controlat dintre de les possibilitats que tenim.
L'endemà diumenge, per exemple, uns quilometrets més, 120 en total, també, a part de tot aquest traçat que hem dibuixat ja, passen per l'Estany, per Avinyó, per Horta d'Avinyó i per Artés. Podríem dir que són dos recorreguts d'aquells que potser sorprenen els que no són d'aquí perquè són trencacames.
Ah, això mateix. Sí, no hi ha cap pujada dura, perquè si per nosaltres, pel cicloturista, vull dir, pràcticament li serà, pues, no sé, una pujadeta forta, pues, venir de Monistrol fins dalt de Sant Llorenç. Però no, aquests corredors, tot això és un pujar i baixar, i és el clàssic trencacames d'aquestes dues, no les dues, principalment inclús més la del diumenge, no?
Entre el trofeu escolar i el Campionat de Sabadell, avui repassava el palmarès,
i l'han guanyat noms com Miquel Poblet, Mariano Cañardo, Manuel Esparza, Isaac Gálvez, molta història al darrere.
Sí, sí, no, està clar, és que aquesta cursa del Campionat de Sabadell, concretament, que es va començar l'any 24, doncs era de professionals, aquella època professionals. Avui els amateurs van més ben cuidats que aquella època els professionals, no? Però, bueno, demostra aquest palmarès que hi ha, que ha sigut una cursa sempre important, no?, dintre del calendari, principalment català, i ara actualment doncs, és una de les més antigues també d'Espanya. Vol dir que està clar, era de professionals, va haver-hi un temps en què es va haver de passar de professionals a la categoria inferior, que era la dels amateurs, perquè, és clar, els pressupostos que haguem anat arrossegant amb professionals és impossible. Ja ve just ara, vol dir que imaginem si haguessin sigut professionals, no?
Ah, deies, ara van justos de pressupost. És un dels grans, o el gran cap de setmana per la Unió Ciclista Sabadell, no? El del cap de setmana del trofeu Joan Escolà i del Campionat de Sabadell.
Sí, sí, clar, són dues curses que les estem mantenint any rere any, no? Perquè són ja tradicionals, són amb una solera pues, que no es pot deixar perdre, i està clar, per nosaltres és el màxim de poder continuar organitzant-les i que a més pues, tinguin un èxit notable dintre del ciclisme en aquestes categories, no?
I més sí. Apropant-se ja al centenari del Campionat de Sabadell d'aquí a no pas gaire, més encara més il·lusió que arribi aquesta xifra rodona. Per acabar, volia preguntar també per la participació local, perquè recordem, això del Campionat de Sabadell no només tria el guanyador de la cursa, sinó també el primer sabadellenc.
Sí.
Hem vist, per exemple, que algun any ha quedat desert, d'altres hem vist a l'Òscar Brualla, el Cristian Estals, que se l'han endut a l'última dècada, els últims anys. Quina participació de sabadellencs tindrem? No sé si la tenim controlada.
No la tenim controlada, perquè està clar, està dintre d'aquests equips que hi ha aquí, perquè els corredors que hi ha aquí a Sabadell no és que n'hi hagin gaires, però estan repartits en corredors de fora d'aquí. Llavors, jo el que recordo és l'any passat, no l'altre, que la va guanyar el Diego López, vol dir que sé que també corre aquest any, i llavors, és clar, n'hi ha algun altre, però bueno, això no ho sabrem nosaltres fins al moment de que demà obrim la inscripció i els àrbitres fan el control de firma, i llavors allà fem la identificació de tots els corredors que hi hagin de Sabadell perquè puguin optar pues, en el campionat de Sabadell a tenir el títol de campió de Sabadell, no? Però bueno, hem d'esperar que s'identifiquin a l'hora de signar.
Doncs esperarem a veure si tenim algun que altre sabadellenc més. Deia, Miquel, la sortida on sempre?
Com sempre, davant d'allà al local social del Bar Calpara, a la carretera de Prats, la sortida i l'arribada.
Doncs bona ocasió per veure bon ciclisme i també per donar un cop de mà a la gent de la Unió Ciclista de Sabadell, que des de fa dècades i dècades i dècades piquen pedra per poder tenir aquestes dues curses. Demà el trofeu Joan Escolà, demà passat diumenge el Campionat de Sabadell. Felicitats i per molts anys més també fent aquesta entrevista més o menys per aquests vols de l'any i parlant de tota la història que hi ha al darrere del ciclisme local. Miquel Borràs, tota la sort del món, una abraçada.
Vinga, gràcies a vosaltres.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Deixem ara ja sí la bici, anem a parlar una miqueta del món del bàsquet, que les últimes setmanes ens han portat notícies en forma de canvis a les banquetes sabadellenques. La jornada del cap de setmana a la Copa Catalunya ens ha deixat, per exemple, una novetat important a la banqueta del Club Natació Sabadell. Ahir el club acomiadava a Miguel Ángel Gómez, com us explicàvem ja aquí a Ràdio Sabadell, pels mals resultats, i tornava a confiar en Ricardo Tomás, el tècnic que la temporada passada va assolir la permanència a la categoria i que es farà de nou càrrec de l'equip fins al final de la Copa Catalunya d'aquesta campanya, buscant un cop més el mateix objectiu, és a dir, consolidar a l'entitat nedadora dins d'aquesta categoria. És la notícia en la prèvia d'un nou cap de setmana que repassa en la següent informació el Joan Blanc.
Marxa Miguel Ángel Gómez i arriba Ricardo Tomás. El primer s'ha acomiadat del Natació Sabadell amb respecte, però un punt de frustració per no haver pogut acabar la feina iniciada a l'estiu. Diu el ja ex-tècnic del club que és la primera vegada en 26 anys que no deixen acabar un projecte.
Yo cumplía esta temporada 26 años seguidos entrenando y es la primera vez que se prescinde de mí para acabar la temporada en un club. A partir de aquí, evidentemente, no es una situación, deseada y que te guste, ¿no? A mí me hubiese encantado tener la posibilidad de poder acabar la temporada, de poder haber mantenido la categoría con el equipo. Yo estaba en el pleno convencimiento que lo podíamos hacer.
L'entrenament d'ahir ja va ser dirigit per Ricardo Tomàs, un home de club que estava entrenant el cadet de la Natació Sabadell i que torna al primer equip per reforçar la moral d'una plantilla que té totes les opcions del món d'assolir la permanència a la Copa Catalunya. El tècnic explica què ha fet i com ha viscut aquestes primeres hores i afirma que no arriba de nou perquè coneix perfectament la plantilla.
No estava amb l'equip, però sí que els anava veient entrenar algun dilluns i els partits he anat a bastants, amb la qual cosa he anat veient com anaven evolucionant. I a partir d'aquí, doncs, bueno, el dimecres vam fer la primera presa de contacte i vam entrenar i ja per preparar el partit d'aquest dissabte.
El seu retorn a la banqueta nedadora serà demà, en el partit que el Natació Sabadell juga a casa, a les Naus, contra el poderós Salou. Per la seva banda, el bàsquet Pia, que va guanyar dimecres a la pista de l'Artés en partit pendent, afronta una nova final. Els de Jaume Prat han recuperat confiança i aquesta és la millor notícia per visitar el grup Barna, un equip que es troba ara mateix amb el mateix balanç que els de Can Colapi. José Le Piñero, jugador de la Pia.
Un rival directo de abajo, que en casa ganamos, y la verdad que sería, tendríamos que ir a ganar primero para hacer una victoria y a tener una veraz con algunos de los trabajos que ahora mismo tenemos perdidos con la mayoría. Con él, como ganamos, si volvemos a ganar, tendríamos todo ganado. O sea, sacaríamos una victoria más de la veraz que sería otra victoria en caso de empate.
La cita, aquest duel de la zona baixa de la Copa Catalunya de bàsquet entre el grup Barna i l'Escola Pia serà diumenge a les 6 de la tarda. I finalment, a l'altre grup, el grup 2, el Sant Nicolau buscarà seguir amb opcions de permanència. Els de Diego Martínez reben el Sant Feliuenc, un equip que es troba a la zona baixa de la classificació i que sorprenentment no està tenint el rendiment que s'esperava d'ell a principi de temporada. El tècnic del conjunt col·legial espera seguir veient una evolució positiva dels seus homes i aprofitar les carències defensives del rival.
No sé si de competir fins al final, hem de tallar el contraatac, surten molt bé el contraatac, poden fer-te molt de mal, un minut de distracció que tinguis et fa molt de mal. Llavors nosaltres el que hem de fer és tallar-los el corre, que juguin més en estàtic, més joc posicional, i nosaltres atacar-los sense por i sense dubtes, perquè ells són de les pitjors defenses de la Lliga.
Aquest compromís entre el Sant Nicolau i el Sant Feliuenc diumenge a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Jardí.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I en els últims minuts del programa parlem de l'Oar Gràcia Sabadell, que vol aprofitar el fortí del carrer Boccaccio per mirar encara més amunt a la Primera Nacional Masculina d'handbol. L'equip graciencs suma ja 4 victòries seguides com a local i ara té només 2 punts al 6è classificat i a 4 al 5è. Dissabte a les 6, és a dir, demà, l'equip de Miquel Benítez rep el que té just per sota la classificació, el Joventut Handbol Mataró, un rival que ha sumat un dels últims 4 punts però que és a tocar del Gràcia en només un puntet menys que els sabadellencs. Quim Baillo, jugador de l'OAR, espera aprofitar el factor pista a favor per allargar la inèrcia positiva de l'equip.
Bueno, Mataró, que està fent les coses molt bé, porten, si no has equivocat, 21 punts, i clar, ja, realment és un altre equip que crec que es troba a la mateixa situació que nosaltres, amb una dinàmica molt positiva, molt ascendent, i que tindrà a casa guanyant-ho els 2 punts. Ara, nosaltres trobo que a casa estem molt forts i més si portem la dinàmica que venim arrossegant aquests últims dies, aquestes últimes setmanes.
Mantenir aquesta mateixa intensitat defensiva és la clau, segons Baillo, per tombar també el Mataró. En cas d'aconseguir-la, serà la 5ª victòria seguida dels graciencs al seu pavelló, demà a les 6 contra el Mataró. I acabem amb un apunt d'atletisme perquè la Joventut Atlètica Sabadell ha brillat al Campionat d'Espanya Màster de Salamanca, el primer sota aquesta nova nomenclatura de màster després de 28 edicions dient-se veterans. L'equip de relleus de més 55 es va endur el triomf al 4x200, un equip format per Ricard Roff, per Maria Pedrosa, per Jordi Villalba i també Iñaki Garay, que va guanyar amb un temps de 1:57.01, rècord dels campionats, però sense poder superar la plusmarca de Catalunya que tenien tots 4. A més, la marxadora Maria Teresa Staun va ser subcampiona als 3.000 marxa, la seva primera medalla estatal, i el velocista Ricard Roff,
membre d'aquest relleu que comentàvem, va ser tercer en els 200 llisos, el que li podria valdre un lloc a l'europeu. Com a curiositat, la prova es va dur a terme a la nova pista coberta Carlos Gil Pérez, l'única de tota Europa, amb 7 carrers en comptes de 6. En total, la representació de la Joventut Atlètica va ser de 7 atletes en aquest estatal màster, sobretot per culpa d'alguna inoportuna lesió d'última hora. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui. Per més informació podeu anar a radiosabadell.fm amb notícies com, per exemple, l'Oar Gràcia Masculí busca la tercera victòria consecutiva o el Circuit Català de Natació a Terra Sabadell el 10 i 11 de març. Per exemple, també en el món del bàsquet, el Natació Sabadell acomiada Miguel Ángel Gómez buscant un revulsiu a l'equip. Com diem, fins aquí el programa amb el Toni González, que us envia una abraçada des del control de so. Pel que fa al Sabadell en joc, diumenge ens retrobem a partir de 4:45 de la tarda amb l'Ontinyent, Centre d'Esport Sabadell. Adeu-siau!
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.